les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
La cara i la creu de l'Anglaterra anglosaxona van viure's amb 3 setmanes de diferència. Entre el 25 de setembre i el 14 d'octubre de l'any 1066, les tropes de Harold Godwinson, el nou rei d'Anglaterra, van passar d'una victòria absoluta contra el més terrible dels enemics de la seva època, els vikings, a una derrota sense pal·liatius contra el duc de Normandia, Guillem, qui gràcies a aquesta victòria va passar a la posteritat com el conqueridor i va fer-se amb el tron d'Anglaterra. Com es va arribar d'un extrem a l'altre en tan poc temps? Com van ser els últims moments del regne anglosaxó? I els primers dels dominis dels normands? Benvinguts a Stamford Bridge i Hastings. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. En el programa d'avui parlarem de 3 setmanes frenètiques per Anglaterra, amb Stamford Bridge i Hastings com a protagonistes, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
Alberto, tan importants van ser aquestes batalles que parlarem avui?
Home, ni que fos, perquè si no li hauríem de canviar el nom al lloc del Goldinista, doncs ni que sigui per això, sí. Ja Stamford Bridge té un pes important a la història, no sé si d'Anglaterra, però com a mínim de Catalunya o del Barça, indubtablement. Realment sí que, com dèiem a la introducció i com avançaves tu ara, són dues batalles molt importants, no només per aquesta aquest frenetisme cronològic que suposa que hi ha dues batalles decisives a la història d'Anglaterra amb 3 setmanes de diferència, una d'elles en la que es posa, hi haurà alguna incursió posterior, però formalment es posa punt i final a les invasions vikingues a Anglaterra, només per això ja Stamford Bridge seria una data assenyaladíssima. No només això, sinó que la batalla de Hastings és encara més una batalla fundadora d'Anglaterra, no? Perquè s'acaba aquesta Anglaterra anglosaxona que havia durat uns quants segles, i es comença amb l'Anglaterra normanda, no? Es comença amb aquella Anglaterra que tots tenim en ment quan pensem en l'Anglaterra medieval, no? El ducat de Normandia, l'Anglaterra de Ricard Cor de Lleó, l'Anglaterra de Robin Hood, dels tornejos, d'aquella Anglaterra que és anglesa però que a la vegada és francesa, no? Que està a mig camí entre l'illa i el continent, que a més l'Anglaterra normanda serà la que provoqui la Guerra dels Cent Anys, no? Perquè hi ha aquesta dualitat que el duc de Normandia és vassall com a tal del rei de França, però com a rei d'Anglaterra és rei d'Anglaterra. I aquesta bicefàlia del tron anglès, que començarà el 1066, serà fonamental per entendre els 4-5 segles que queden d'edat mitjana anglesa. Llavors, ni que sigui per això, i a més són dues batalles molt, anava a dir divertides, no? Però una batalla més divertida, no? Són simpàtiques.
Ens agrada veure-ho així.
Simpàtiques. No, sobretot si et toca viure-la, no? Perquè no deu ser bonic ni guanyar-les, perquè ja implica que t'has pogut morir en l'intent, no? Ni que sigui perquè són, com titulem el programa, la cara i la creu, no? Aquell que guanya a la batalla de Stamford Bridge amb tots els honors és derrotat tràgicament setmanes després, no? Que gairebé sembla un capítol de Joc de Trons.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs feta la introducció tradicional de les Portes de Troia, comencem, com sempre, posant-nos una miqueta en context i ho farem posant la cara als protagonistes del programa d'avui. Alberto, quins noms hem de retenir perquè no ens perdem en el programa d'avui?
Bueno, ens perdrem gairebé segur, perquè com són noms estranys i hi haurà dues batalles frenètiques, segurament ens perdrem una mica. Però jo diria que hi ha quatre noms importants a retenir avui, alguns més importants que altres, però bueno, hi ha quatre protagonistes en la història d'avui. Un, bueno, serien Eduard el Confessor, Harold Godwinson, Harald Hardrad i Guillem de Normandia. És a dir, per començar a posar etiquetes als noms. Eduard el Confessor, el darrer rei anglosaxó de la dinastia de Wessex, que serà el protagonista absent, perquè la seva mort serà la que desencadeni el programa d'avui. Harold Godwinson, que serà el seu efímer successor, guanyador a Stamford Bridge i perdedor a Hastings, Harald Hardrad, el rei de Noruega, i al final, al cap i a la fi, el que sortirà victoriós de tot aquest embolic, de tot aquestes caramboles bèl·liques, Guillem de Normandia, durant bona part del programa d'avui duc de Normandia, i quan acabi el programa primer rei de l'Anglaterra normanda.
Cronològicament diríem que hem anat com per ordre, però ara comencem per el primer d'ells, per Eduard el Confessor. Què en podem dir?
Molt bé, doncs aquest Eduard el Confessor, que com ja veieu té un nom raro per ser rei, no? Tu com a rei mola ser el gran, el magnífic, el conqueridor, el guerrer,
el confessor.
I era el confessor, perquè era com un home molt d'església, no? No va ser màrtir, no va ser sant, doncs bueno, mira, un home que, bueno, que confessava de tant en tant, no? Era un home d'església. Sí, com sigui, va ser rei d'Anglaterra entre 1042 i 1066 i serà, com deia abans, el protagonista absent de tota aquesta història, ja que morirà poc abans d'aquestes dues batalles, a principis de gener de l'any 1066, i serà la seva mort la que desencadeni tots aquests conflictes, perquè hem de pensar que l'Anglaterra anglosaxona, el càrrec reial no és hereditari, sinó que és electiu. Sí que una mica com l'Espanya visigoda, no? Això no vol dir que els fills no acostumin a heredar el tron, sinó que la sobirania no és una sobirania reial, sinó que és una sobirania assembleària. No és una assemblea de savis i de nobles qui triï el successor del rei, que normalment, per casualitats de la vida, acostuma a ser el fill, però no necessàriament, no? Llavors, la mort d'Eduard el Confessor obrirà el meló dinàstic a Anglaterra, no? Eduard, en aquests 24 anys de govern, havia reinstaurat el govern de la Casa de Wessex, no? Després d'una època en què Anglaterra havia estat governada pels danesos, no? Llavors aquest Eduard el Confessor, diguem que reinstaura el domini anglosaxó a Anglaterra. D'ell s'acostuma a dir que era un monarca força ineficaç, no? Massa ingenu, massa pacífic, no? El propi sobrenom ja ens ho diu, no? El Confessor.
Bueno, me'n recordo del programa que parlàvem d'Alfons de Cerça.
Alfons el Savi.
No podia ser una altra cosa que...
Bueno, el Savi, perquè, bueno, diria que... Però després es plagiava la seva tesi, com tots, perquè al final Alfons de Cerça el que fa és traduir. Però, bueno, al final és un mal del qual no ens lliurem. Llavors, Eduard el Confessor no ha passat a la història per ser un rei massa... ben bon rei, no? Tot i que el cert és que l'hauríem de matitzar, perquè potser el gran problema de la imatge que tenim d'Eduard el Confessor és que el jutgem a posteriori, no? El jutgem a través de la mirada dels seus enemics interns, no? Dels parents de la seva dona, els Godwin, d'on sortirà aquest Harold Godwinson, del que parlarem d'aquí poc, i el jutgem sobretot des del punt de vista normand, no? Quan Guillem el Conqueridor conquereixi Anglaterra, el primer que farà és, com fa tothom, com fan els Trastàmara quan arriben a Catalunya succeint el Casal d'Aragó, o com fan els Borbons respecte als Àustries, comença a fer pestes de la dinastia anterior, perquè, clar, tu has de legitimar la teva nova dinastia, deixant ben clar que la dinastia que hi havia anteriorment era dèbil, fràgil, tonta o el que fos, no? Aquí a Espanya ho vam veure quan arriben als Borbons, l'últim dels Àustries és fins i tot impotent, diuen, no? Llavors, hi ha sempre aquesta operació de maquillatge. Sigui com sigui, tinc un regnat més o menys plàcid o més o menys eficient. Els problemes vindran quan aquest Eduard, el confessor, mori a principis de 1066 i calgui triar un nou rei.
Molt bé, i aquí entrarà el segon personatge del programa d'avui.
Sí, aquest Harold Godwinson, és a dir, Harold, fill de Godwin, que de fet és el cunyat del difunt, no? I aquí ja els papers ja comencen a perfilar-se, no? Tenim un rei una mica, segons la historiografia, ingenu, ineficaç, i apareix el cunyat, que com tots sabem, sempre el cunyat és la personificació d'aquell que tot ho sap i tot ho fa bé, no? Sí, com si aquests Godwin...
Això no ha canviat, eh?
No ha canviat. Deu ser que potser ens ve per herència el cunyat. Suposo que el primer cunyat era aquest Harold Godwinson, que a la llarga tampoc ho va fer gaire bé, no? Perquè ja va durar 9 mesos. Sí, com sigui, aquest Harold Godwinson era fill de Godwin, que és un dels principals, ja ho veurem, nobles anglesos, i serà escollit pel Witenagemot, que és justament aquesta assemblea d'homes savis del regne, que és l'encarregada de triar el nou rei. Llavors, Harold Godwinson succeirà aquest Eduard el confessor i es convertirà en rei d'Anglaterra, com diem, durant 9 mesos, 9 mesos i 10 dies, una cosa així, i tindrà el dubtós honor, no sé si de ser el primer cunyat de la història, però sí de ser el darrer rei de l'Anglaterra anglosaxona.
Vale, i com seran aquests 9 mesos i escaig de regnat de Harold Godwinson?
Bueno, sempre es diu que s'han de donar 100 dies de gràcia, no? Ell va tenir 100 dies i un parell de mesos més, no? Tot i que Harold Godwinson només serà rei efectiu 9 mesos, el cert és que la seva família portava ja des de principis de la dècada de 1040 acumulant poder a Anglaterra, no? Com a comte de Wessex, el seu pare Godwin va liderar moltes intrigues contra, no només contra Eduard el Confessor, sinó contra els últims reis anglosaxons, i va participar en nombroses campanyes militars per ampliar els dominis del regne. Estem parlant ja potser de la gran família nobiliària de l'Anglaterra de l'època. Per tant, tot i que Harold Godwinson acaba d'arribar al tron, el cert és que podia ser moltes coses, però el que no era un nou vingut a la política anglesa, no? A més, com a bon cunyat, va tenir el seu regnat va començar amb un fet que no va deixar indiferent a ningú, i és que, casualitats de la vida, en aquest moment tan convuls de l'Anglaterra de l'època, resulta que el cometa Halley, que ja sabeu que passa cada molt poc temps, va creuar ben clarament, va ser ben visible en el cel d'Anglaterra, just al començament del regnat d'aquest Harold Godwinson, fet que va quedar immortalitzat anys després en el famós tapís de Bayeux, però i que a més va causar una gran commoció en aquest inici del regnat, perquè no va ser vist com un presagi positiu, no? Que el dia de la teva coronació, de cop i volta, una bola de foc creui el cel, que ve a ser com la manera de que Déu digui ojo, cuidao.
I aquest poder va ser l'inici de molts problemes que se li vindrien al damunt.
Sí, per començar, ja hem vist que els Godwinson, no, la família d'aquest Godwin, no són uns nouvinguts a la política, i això significa que bona part dels problemes inicials de Harold Godwinson vindran de la seva pròpia família. El seu propi germà Tostig rebutja acceptar el seu germà com a rei, tot i que Harold intenta pactar amb ell, fins i tot li arriba a oferir, es diu, un terç d'Anglaterra a canvi de que li juri fidelitat, cosa que no fa, devia ser bastant insufrible aquest pobre Harold. Bueno, sigui com sigui, aquest Tostig, aquest germà del nou rei d'Anglaterra, prefereix aliar-se amb el rei de Noruega, amb Harald, per tal d'invair l'illa, per tal de que obrir la porta a que el rei de Noruega i els seus contingents de guerrers, que podíem qualificar com a vikings, arribin a Anglaterra per tal de deposar el seu germà i repartir-se l'illa.
Anem, doncs, ja a conèixer el que seria, qui seria el tercer personatge que ens ocuparà durant el programa d'avui. Harald Hardrada.
Sí, aquest Harald Hardrada, Harald III, rei de Noruega, era, de fet, rei de Noruega ja des de feia uns 20 anys. Era conegut a l'època per la seva madura governant. De fet, Hardrada ve a dir el que governa durament, el tirà. Uh-huh. No? Ja quan el teu, com ets un rei noruec i el teu sobrenom és tirà, doncs bueno, ja ens imaginem, sí. Ja tothom ens surt el cliché i el tòpic directament, no? De fet, aquest Harald Hardrada és un personatge molt interessant, que d'una vida plena d'aventures, en la que fins i tot amb exilis, aventures vàries, i potser li podríem dedicar un programa complet més endavant, perquè és una figura interessantíssima, no? El que hem de retenir avui és justament el que ja hem dit, que justament amb aquest tòstic Godwinson reuneix a la final de l'estiu, principis de la tardor de l'any 1066, un gran exèrcit per envair Anglaterra formalment i de posar a Harold Godwinson. No és una típica incursió vikinga que podem tenir en ment, no és un Lindisfarne, no és un grup de vikings arribant a un monestir, cremant-lo i portant-s'ho tot, sinó que han vingut per quedar-se. El que estan plantejant és una invasió a gran escala de l'illa.
Molt bé, i davant d'aquest atac, que faria Harold per defensar-se?
Bueno, evidentment, quan els vikings truquen a la teva porta, t'has de començar a preocupar, no? El problema és que aquest Harold Godwinson té més d'un front obert, no? A més d'aquest perill noruec, noruec en part i també familiar des del moment en què el teu propi germà te l'està liant parda, que aquest perill només per si sol ja seria molt inquietant, sobretot si tenim en compte la llarga tradició d'incursions vikingues a Anglaterra, no? Durant generacions la presència escandinava a Anglaterra era constant, no només a nivell d'invasions, si ho parlàvem abans del regnat d'Eduard el Confessor, va haver-hi una època de govern danès a Anglaterra, no només aquest perill noruec, que per si sol seria suficient, sinó que Harold Godwinson té un altre enemic. I, de fet, és un enemic que potser li preocupa encara més que aquest abstracte rei de Noruega, que és el duc de Normandia, Guillem de Normandia, del qual s'espera un atac imminent en qualsevol moment, no? Perquè ell també té o alega ser drets al tron d'Anglaterra, no accepta l'elecció de Harold com a rei d'Anglaterra i, de fet, està ja reunint les seves tropes a Normandia, tropes que seran normandes, però que també seran flamenques, de belgues, i està reunint els seus vassalls, els seus aliats a la Normandia francesa, i està reunint tropes a l'altra banda del Canal de la Mànega, tot gest, no? Esperant el moment favorable per envair Anglaterra. Llavors, aquest pobre Harold Godwinson, que tot just acaba d'estrenar-se com a rei, té, per una banda de l'illa, l'atac o la previsió d'un atac noruec, i per altra banda, la previsió d'un desembarcament de Normandia a la inversa.
Molt bé, i davant d'aquest doble atac, com s'ho farà Harold per defensar tot el que se li ve al damunt?
Bueno, doncs la veritat és que no ho té fàcil. Harold Godwinson sí que sembla que veu en aquest Guillem, duc de Normandia, el veritable perill pel seu regne, ja que, de fet, les aspiracions d'aquest Guillem al tron anglès s'havien iniciat com a mínim ja des de l'any 1064, és a dir, és una persona que ja portava temps mostrant interès per fer-se amb el tron d'Anglaterra, i sembla ser que fins i tot havia en aquests anys previs havia obligat a aquest Harold Godwinson a jurar que si que era, recordem, el cunyat de l'anterior rei i per tant una persona molt pròxima al poder, del qual ja es veia que possiblement seria designat com a successor d'Eduard el Confessor, doncs aquest Guillem de Normandia, aprofitant la seva força, l'havia, sembla ser, obligat a jurar que si algun dia Harold Godwinson era rei d'Anglaterra, renunciaria a la corona per tal de donar-se-la a Guillem. Sigui cert o no aquest pacte, una altra cosa és el que ens diu la tradició, que possiblement els normands l'utilitzin per justificar la seva invasió, però una altra cosa és el document on es diu tot això. Sigui cert o no aquest pacte secret, el normal és que Harold veiés en Guillem el perill més acuciant del seu regnat, no? Perquè més era el que tenia, ja ho anirem veient al llarg del programa, l'exèrcit més preparat de tots. Per tant, fa desplegar Harold Godwinson les seves tropes per tota la costa sud d'Anglaterra per poder defensar-se del més que possible atac normanda a través del canal. No hi havia dubte de que aquest atac arribaria. El problema era saber quan arribaria, quan començaria i a quina part del sud d'Anglaterra desembarcaria, no? Amb la qual cosa s'ha de dispersar l'exèrcit anglosaxó per defensar-se d'aquest hipotètic, però no gaire hipotètic, atac normand. Sens dubte l'havien arribat o li haurien arribat notícies de la gran flota que Guillem de Normandia estava preparant. Estava reunint una gran quantitat de vaixells, una gran quantitat de tropes, de cavallers, de queviures, i llavors era bastant evident que l'atac es produiria en qualsevol moment. Però Guillem no ataca, no? Tot està preparat perquè ataqui, però no ataca, perquè com té la iniciativa, busca o vol buscar el moment més oportú per creuar el canal, no? El moment en què els vents siguin més favorables, perquè ja sabeu que el que no pots fer és passar el canal de la Mànega sense mirar el temps. Això només ho fan els espanyols, i així va anar a l'armada, abro comillas, invencible. Llavors, no ataca, i Harold, arriba un punt que Harold va haver de retirar fins i tot les tropes perquè s'acabava l'estiu i calia, doncs, iniciar les collites. Hem de pensar que bona part d'aquest exèrcit anglosaxó són milícies rurals, no? És gent que s'ha tret del camp, s'ha armat, i per tal de defensar la costa, amb la qual és gent que ha de treballar al camp, no? Ha de recollir les collites, no? Estem lluny encara dels exèrcits professionals i professionalitzats. I amb la qual Guillem té molt clar que el temps corre al seu favor, no? I llavors, just en aquest moment de finals de setembre de 1066, en el moment en què s'han d'iniciar les collites, en el que s'acaba l'estiu, en el que aquests soldats porten ja temps fora de casa vigilant la costa sud, és el moment en què aquest Harald Hardrad de Noruega decideix ser el primer a atacar, aprofitant justament aquesta tensió de Harold Godwinson, que estava centrada en el sud del país, i llavors atacar a la zona del Yorkshire, al nord.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Drömmen är
Molt bé, doncs continuem a les portes de Troia i ara sí que arribaríem al que serà la batalla de Stamford Bridge amb aquest xoc entre Harold Godwinson i Harald Hardrad.
Sí, i havíem deixat després de, abans el separador i la música que ha sonat el taulell d'aquesta manera, no? Uh-huh. Les tropes de Harold Godwinson estaven al sud de l'illa preparant-se per un imminent atac des de Normandia quan reben la notícia que la costa propera a York està sent atacada, és a dir, al nord del país, està sent atacada pel rei de Noruega. I comencen les presses. Harold Godwinson decideix córrer a l'encontre dels noruecs, com si li anés la vida en ello, que de fet, evidentment, li anava, no? Perquè estaven invaint el seu regne, i en tan sols 5 dies de marxa forçada l'exèrcit anglosaxó arriba a York i fins i tot arriba aprofitant la sorpresa que aquesta rapidesa havia o la sorpresa que va provocar en l'exèrcit noruec descobrir que l'exèrcit anglosaxó havia estat capaç de presentar-se davant d'ells quan se l'imaginaven al sud de país, no? I aquests dos exèrcits es trobaran en Stamford Bridge, en aquest poblet amb un pont sobre el riu Derwent, que aquest pont, de fet, serà un dels protagonistes de la batalla, no? Perquè mentre l'exèrcit de Harald Hardrad es preparava per defensar-se d'aquesta arribada inesperada dels anglosaxons, sembla ser, almenys així ho diu les fonts èpiques de l'assumpte, però vull dir que té un tufo a Hollywood que tira cap endarrere, però bueno, l'èpica és el que és, sembla ser que un solitari i gegant guerrer noruec, diuen fins i tot més alt i més fort que el propi rei, que el propi Harald Hardrad, un berserkir, un d'aquells guerrers escandinaus que patien aquella bogeria mentre combatien, no? Una mena de guerrers amb una fúria assassina, només armat amb pells i la seva atxa, es va plantar al vell mig del pont, no? Barrant el pas a l'exèrcit anglosaxó, dient que si voleu passar, no? Si voleu venir,
passeu per aquí.
Aquí us espero, no? I sembla ser que va aturar durant una hora sencera l'avenç anglosaxó pel pont. T'imagina't aquí un pavo, un heavy de 2 metres despullat, traient espuma per la boca, amb un atxa més gran que tu, dient-te, vine, no? I com tampoc no tenien ballestes, per exemple, doncs som una pistola, tu arregla fàcil, però el 1066 no va ser possible. De fet, se'ns diu que la manera en què acaba amb aquest fornit guerrer és una mica patillera, no? Perquè aconsegueixen, després de veure que són incapaços de passar, un d'aquests guerrers anglosaxons troba una tabla, una fusta, un tros d'arbre amb el qual va surant, no? pel riu, sota el pont, per darrere del guerrer, no? I l'enxampa per darrere i clava la llança. És una mica... Bueno, si ho haguessin fet els perses a les Termòpiles, seria molt, molt més cutre, no? Sigui com sigui, aquest temps extra és el que va permetre a Harald i els seus homes preparar la formació d'escuts i defensar-se dels primers atacs anglosaxons, no? I plantar una muralla d'escuts per tal de que aquesta iniciativa primerenca del combat no recaigués en mans anglosaxones.
Molt bé, i després d'aquest episodi amb el Berserker, com continua la batalla?
Bueno, doncs continua amb una treta típica que ja hem vist altres vegades quan parlem de batalles, que fem que al final sempre acaben totes igual, no? Després primer, Harold Godwinson intenta atacar aquesta formació d'escuts a Noruega, no se n'en surt, és un combat molt, molt trebat, es retiren i al cap de passen les hores i decideix fingir una nova càrrega, no? Tot i reservant-se les seves tropes d'elit, els Húskals, que són la guàrdia personal del rei, no? Diguem, seria una infanteria d'elit, no? Una tropa, una guàrdia personal del rei, se les reserva a la retaguàrdia, no? Llavors envia aquestes milícies, els firts, aquestes milícies rurals, aquests peons poc professionalitzats, a combatre, i després de combatre durant una estona, aquestes tropes de Harold Godwinson fingeixen una retirada, no? Tornen a fugir en desbandada, fent veure que no poden superar aquest mur d'escuts, i les tropes de Harald Hardrad cauen en el parany i comencen a perseguir els soldats que fugien en aquesta aparent desbandada. Llavors, trencada la cohesió de la línia d'escuts als noruecs, que era el que els proporcionava una gran defensa, hem de pensar que la guerra en aquest moment és una guerra molt més estàtica del que creiem, no? És menys vistosa del que creiem. Per exemple, les sagues nòrdiques sempre ens expliquen que les grans ferides es fan al turmell, a la cama, al peu, no? El mossegador de peus, no? Perquè, clar, tu estàs completament protegit en un mur d'escuts, no només el teu, sinó els escuts dels teus companys, amb la qual cosa aquestes decapitacions en plan Troia o aquestes menes d'atac o aquesta èpica vikinga del combat és molt més tàctica. És a dir, és més fàcil que et matin perquè et donen un cop al clatell o perquè et donen un cop a la mà o al peu o a la part de darrere del genoll, que no pas perquè et clavin una espasa al diafragma, no? Sigui com sigui, en aquesta fugida fingida, les tropes noruegues cauen en el parany, comencen a perseguir els soldats que fugien pel pont en aquesta aparent desbandada, i trencada la cohesió de la línia d'escuts, que era el gran avantatge dels noruecs, són rodejats per les tropes que fingien la fugida, a les que se li sumen aquestes tropes d'elit que havien quedat a la reserva, i els noruecs són literalment esclafats pels seus enemics.
Podem parlar d'una victòria contundent?
Sí, sí. De fet, els dos dirigents del bàndol enemic de Harald Godwinson, que seria el seu propi germà, aquest Tostig Godwinson, i el rei de Noruega, Harald Hardrad, moren a la batalla, no? I aquesta derrota, bueno, aquesta victòria contra els noruecs, tot i que encara hi ha alguna incursió més a la dècada dels anys 70, però que no tindrà gaire recorregut, acaba amb aquesta derrota a Stamford Bridge, s'acaba, es posa el punt i final al perill viking, al perill escandinau que havia assolat les costes d'Anglaterra i del nord de la costa nord d'Europa durant segles. A més, ja ho hem dit abans, hem de pensar que l'atac de Harald Hardrad no és només una típica incursió vikinga, sinó que va ser un intent d'invasió en tota regla d'Anglaterra per tal d'accedir al tron, no? Llavors estem parlant de milers de combatents noruecs, dels quals molt pocs van sobreviure, no? És realment un cop contundent a qualsevol aspiració posterior dels noruecs d'Anglaterra.
A les portes de Troia, descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, i Harold Godwinson va disfrutar d'aquesta victòria, però no sabem si la va capitalitzar tal com li hagués agradat.
Bueno, ja ens podem ensumar que no gaire, no? Ja hem dit que Harold tenia dos enemics diferents, dos escenaris oberts diferents a la vegada, i que a més l'escenari que més el preocupava i l'enemic que més el preocupava era precisament el que li quedava, el que encara no havia entrat a escena, aquest Guillem de Normandia.
Però no trigarà molt a fer-ho, oi?
No, ja us podeu imaginar que, bueno, si vosaltres fóssiu Guillem de Normandia, el moment perfecte per entrar en escena és ara, no? Ni que sigui això, ni que fos una tragèdia shakespeariana. Guillem no trigarà en entrar en escena. De fet, els vents favorables per la invasió, que es portaven esperant setmanes per creuar amb garanties totes les decenes, els centenars de naus que havien de transportar l'exèrcit a l'illa, per fi havien arribat, no? I mentre Harold estava ocupat a la regió de York combatent contra el seu germà Tostig i contra Harald Hardrada, el rei de Noruega, Guillem de Normandia aprofita per travessar el canal a finals de setembre. El 27-28 de setembre arriba a l'illa, i justament una data tan assenyalada per les bones notícies com l'1 d'octubre...
Sabia que no ho passaries per sobre, aquesta data.
La notícia arriba a oïdes del rei d'Anglaterra, d'aquest Harold Godwinson, que es trobava precisament celebrant la, encara aquesta victòria a Stamford Bridge, que, com sabeu, acabava de passar.
I tornem cap al sud.
Sí, se'n tornem cap al sud. No? De nou, l'urgència era obligatòria. L'exèrcit anglosaxó ho havia deixat tot per anar cap al nord a combatre, i de nou l'urgència fa que hagin de deixar el nord corrents per combatre el sud. Per bona, vens de guanyar una gran batalla. No? Tens un exèrcit victoriós, amb la moral alta, no? Acaba de derrotar un gran enemic, però a la vegada tens un exèrcit cansat, ferit, no? Sense temps, tampoc tens temps per esperar reforços. Per exemple, uns possibles reforços podrien haver estat la milícia urbana de Londres, que no van arribar a temps per participar en aquesta batalla, no havien participat a la batalla de Stamford Bridge i no arribaran a temps a participar a la batalla de Hastings, i que potser sempre s'ha dit que si Harold hagués esperat, no, a reunir més tropes, a no tenir aquest exèrcit tan tocat, potser la sort hauria estat diferent. Però bueno, no, a toro pasado, todos son cuernos, i sempre és molt fàcil fer de gran estratega militar a 900 anys de distància, no? Sí, com sigui, Harold Godwinson va haver de córrer per plantar cara al segon dels exèrcits invasors, que amb només setmanes de diferència trepitjaven l'illa, i arribem ara la batalla de Hastings.
Molt bé, doncs arribem, com bé anunciaves fa uns segons, a Hastings. Com eren els dos exèrcits que s'enfrontaran a Hastings?
Bueno, una manera de respondre aquesta pregunta és remetre els oients a la jornada de recreació que cada finals d'estiu, principis de tardor, es fa precisament a Hastings, recreant aquesta batalla tan important per la història d'Anglaterra. Llavors, si feu les vacances al final de setembre, principis d'octubre, doncs mira, potser cola. Però vaja, l'exèrcit de Harold ja l'hem vist, és pràcticament el mateix que ha combatut a Stamford Bridge, és a dir, un exèrcit pràcticament sense cavalleria, amb unes milícies camperoles acompanyades d'una infanteria d'elit, aquesta guàrdia personal del rei, amb una amb poques armes de projectil, potser algun arc, alguna javelina, algunes atxes per llançar. I en canvi, el cas de l'exèrcit normand és ben diferent, no? Perquè bàsicament estem davant d'un exèrcit nou, o d'un nou tipus d'exèrcit, no? Així com els anglosaxons i els noruecs presentaven, obrint cometes de nou, uns exèrcits tradicionals o uns exèrcits a l'antiga, uns exèrcits clàssics, no? Que podíem haver trobat aquesta manera, mateixa manera de combatre 100 anys abans, 80 anys abans, el duc de Normandia trepitjava l'illa amb un exèrcit ple de novetats.
De quines novetats estem parlant?
Resumint-ho molt, perquè ja ens estem acostant al final del programa, direm que la gran novetat és que és un exèrcit amb tropes ben diferenciades. No? Així, com hem vist, l'exèrcit de Harold Godwinson era pràcticament tot infanteria, no? Que hi havia unes diferències, però les diferències eren més del grau de perícia, uh-huh, del grau de maestria que podien tenir aquests combatents, no? Com de, si eren combatents de nivell 1, de nivell 3 o de nivell 10, per entendre'ns, no? Milícies rurals, milícies urbanes, cossos d'elit. Les tropes de Guillem de Normandia i els seus, perquè hem de, ja ho hem dit, però hem de recordar que no només estaven les tropes de, pròpies de Guillem de Normandia, sinó que eren les seves i les dels seus aliats. Hi havia, per exemple, tropes de Flandes, no? Tropes belgues, tropes del que avui seria Bèlgica, nord de França. Aquestes tropes ja són una manera de combatre més moderna, no? Més a la, potser la que tenim al cap quan pensem en la guerra medieval o la guerra dels anys centrals de l'edat mitjana. Uh-huh. Són tropes diferenciades en tipus i especialitzades. Què vull dir? Porten cossos d'arquers, porten cossos de ballesters, porten infanteria a peu, però sobretot també porta un cos molt abundant de cavalleria passada, que seria potser una de la, no una novetat a l'època, però sí potser un tipus de tropa que no hem vist fins ara, no? Davant d'una tropa profundament d'infanteria, no? Amb un tipus de combat basada en els escuts, no? I en un mur d'escuts cohesionats, trobem un exèrcit que pot atacar a distància, que pot desplegar cossos d'arquers i a la vegada pot desplegar un cos de cavalleria pesada i a la vegada pot pressionar amb infanteria, no? I de cop i volta les possibilitats tàctiques, les possibilitats de combatre d'una manera o d'una altra, no? De trencar la línia d'escuts, de tossigar amb fletxes, és completament diferent, no? Aquesta potser seria la gran novetat. Podem parlar gairebé d'una revolució militar que ja estava venint al continent. Hem de pensar que són els mateixos anys previs a la Primera Croada, són els anys feliços, no? els anys que li agraden a l'Oliver de la conquesta de la frontera d'Urgell, no? Són els anys de les grans campanyes a casa nostra, no? Dels primers grans èxits de la cavalleria dels comtats catalans, no? Perquè el que hi ha és una nova manera de combatre, hi ha hagut una revolució, una renovació en l'armament, són cavalls amb estrep, no? Que ja comencen a utilitzar la llança com a forma d'arma de càrrega i no com a arma per picar o arma per llançar. I per tant estem ja amb una veritable revolució militar, si volem dir això, no? Ja que els de moderna tenen aquella revolució militar de finals del 15, principis del 16, doncs el segle XI, finals de l'XI, principis del XII, també hi ha una revolució militar, no? que tindrà la seva màxima escenificació en el triomf de la Primera Croada. Estem a 1066, no estem tan lluny d'aquell 1096, no? Aquella gran escenificació de l'eficiència de la cavalleria europea, no? Doncs podem pensar que la primera cavalleria europea serà la que combati a Barbastre, no? La que combati a l'Aragó i que poc després començarà a incidir en el Vall de l'Ebre, la mateixa que s'ensenyorirà d'Anatòlia, del Pròxim Orient, durant la Primera Croada, i que a Hastings, el 1066, desembarca en un món completament diferent, no? Hem de pensar en una infanteria d'escuts i espases o atxes contra un exèrcit que pot desplegar una infanteria, uns grans cossos de cavalleria que carreguen i un cos especialitzat només en atacar a distància. Com veieu, és fàcil veure que el que hi ha ara mateix en el terreny de batalla és un xoc entre dues maneres de fer la guerra. La que havia funcionat fins ara, l'exèrcit de Harold Godwinson no és tan diferent a l'exèrcit de Harald Hardrad. Uns potser tenien més trenzes a la barba o potser anaven en Harley, però no hi havia tanta diferència militar, no? En canvi, el que planteja Guillem de Normandia és una forma de fer la guerra diferent.
Doncs per tot el que ens has explicat, podem ensumar que la victòria seria fàcil per Guillem de Normandia davant de com estava l'estat de les tropes de Harold.
Bueno, almenys us ho he fet creure, no? Almenys ja sabeu que al final, com expliques les coses... Però el cert és que no. Sí que hi ha una gran superioritat teòrica si mirem, si analitzem els dos exèrcits, però... tot i aquesta superioritat, va ser una batalla força ajustada.
Per què?
Bueno, bàsicament perquè els anglosaxons, no, com a Stamford Bridge jugaven a casa, van saber aprofitar molt bé el terreny de combat. La batalla es va desenvolupar en el vessant d'un pujol ocupat per les tropes de Harold Godwinson, que estaven a la part de dalt, i per tant els normands estaven obligats a combatre en desnivell. No? Havien de pujar per combatre. Llavors els altres es van col·locar a la part de dalt de la muntanyeta, uh-huh. Van plantar els escuts, no? Van fer una mica com Braveheart traient el cul, i van dir veniu, no? I en canvi els normands estaven obligats a combatre en desnivell, cosa que dificultava molt, per exemple, la tasca dels arquers, no? No és el mateix disparar cap avall que disparar cap amunt, no? Proveu, si no em creieu, proveu a escopir. A veure què passa quan escupim cap amunt i cap avall. Ens feu un tuit.
Arroba portes de Troia.
Arroba portes de Troia, sí, sí. Arroba policia. Això dificultava molt, no només la tasca dels arquers, sinó ja hem dit que una de les novetats era aquesta cavalleria pesada, la càrrega d'aquesta cavalleria, l'atac d'aquesta cavalleria, que com us podeu imaginar no és el mateix carregar en pla, no? En una autopista alemanya de quatre carrils, que fer-ho pujant una muntanyeta. No? Com es tradueix això al devenir de la batalla? Doncs gairebé tot un dia sencer de combats va necessitar l'exèrcit de Guillem, el duc de Normandia, per trencar aquest mur d'escuts que defensava Harold Godwinson. No? Perquè les càrregues de cavalleria, els atacs de la infanteria, els atacs dels arquers xocaven, es desfeien un i altre cop davant la solidesa d'aquesta posició defensiva dels anglosaxons. Tot el matí, bona part del migdia i bona part del principi de la tarda, amb càrrega rere càrrega, intent rere intent, no? Maniobra, ara intentem atacar per aquí, ara intentem per aquí, no? un i altre cop, eren rebutjats. Què és el que passa? Que a cada vegada que aquestes tropes del rei d'Anglaterra rebutgen l'escomesa dels normands, van quedant menys. I hem dit que la gran avantatge d'aquesta, o la gran solidesa d'aquesta tàctica, és precisament un mur cohesionat. Igual que a Stamford Bridge, Harold Godwinson aconsegueix trencar el mur d'escuts fingint una retirada, final, no? Imagineu-vos un martell picant, no? Pum, 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 pum. Aguanta fins que aguanta. I arriba un moment que la superioritat militar s'imposa i la victòria es decanta cap al bàndol normand. Però a vegades és una gran victòria la victòria de Hastings de 1066, però durant bona part d'aquesta batalla el resultat no semblava tan clar com sembla, o com després la idea normanda de la gran victòria ens ho farà creure. No? Sigui com sigui, el que sí que és cert és que a partir d'ara començarà una nova era a la illa, no? Com a menys hi ha una nova Anglaterra. Durant els següents anys Guillem ara ja sí, Guillem el Conqueridor farà honor al seu nom i acabarà de conquerir l'illa i anirà acabant amb tota la resistència dels leials o de l'antic regne anglosaxó i instaurarà una reialesa normanda, no? Estarem ja davant d'aquesta Anglaterra normanda en la qual hi haurà una sèrie de reformes molt diferents, perquè al final no hem d'oblidar que el que hi haurà és una administració normanda que se superposarà. A vegades també es veu això com un xoc entre indígenes i invasors, però bueno, els anglosaxons tampoc són els habitants originals de l'illa, ni tampoc els que hi havia abans. No? Sabeu que Anglaterra té sempre un diàleg molt estrany amb el seu passat. Vam fer a la temporada passada un programa explicant aquelles llegendes de Brut, el troià, no?, sobre els aquells orígens mítics de Britània, i bueno, estem en aquest escenari, no? El que sí que s'obrirà ara és un nou escenari en el que hi haurà una llengua oficial que és l'anglo-normand, que és una variant del francès, hi haurà una administració a la francesa, no?, perquè els ducs de Normandia són francesos, i s'obrirà un nou escenari que, bueno, que segurament veurem en nous programes.
Les recomanacions troianes.
Unha noite de cinza caíu sobre a terra. As lanternas andaban soias por entre os mortos e nas feridas do máis ferido de todos, Edith Swinhols puñía a luz violeta dos seus ollos, por se aquel era Harold, fillo de Godwin, que ela amara tanto. E aquel mesmo era. A boca pola que saía un fío de sangue pousada na boca terrea dunha toupeira. Viña de lonxo o canto do mar. Edith sentouse a carón do morto e cun fío branco que tirou dos seus soñares comezou a tecer un pequeno pano para tapar os ollos do rei. Escoitábase o mar, e máis as follas secas do bosque remuñando nos camiños entre os outeiros. A derradeira caricia de Edith foi aquel calado tecer perto do morto, e cando saía a lúa, mesturou fios azuis da luz da viaxeira cos seus. As agullas ían e viñan en silencio, as mans movéndose como a que anaina un neno. Asegurándose de que aquel morto era Harold, o mirar violeta de Edith adentrábase máis e máis nas escuras feridas, recoñecendo o sangue do amante e máis a morte. Así foi que Edith xa estaba cega cando lle preguntaron quen entre aquelas 60 dúxias de mortos era Harold. Este, dixo sinalando, atentas, que facía cantar os reiseñores nas noites de verán cando me dicaba e me dicía Swinhols, colo de cisne, envelleceremos xuntos, pero ti máis lentamente.
Preciós. Alberto, què hem sentit, què hem escoltat?
Bueno, hem escoltat un poema del poeta gallec Álvaro Cunqueiro, que és el reconeixement de Harold Godwinson, no? Que ja sabeu que és un dels protagonistes d'aquestes dues batalles que hem explicat avui. El poema, des d'aquí donem les gràcies a l'amic Carlos Guixó, que és un poeta i medievalista i amic, a qui agraïm el detall d'haver-nos enviat l'àudio recitant aquest poema que heu pogut escoltar. I ja ho heu vist, és un poema preciós que ve molt al fil del que hem parlat avui i que recull l'anècdota o la historieta de la troballa del cadàver de Harold Godwinson després de la batalla de Hastings, no? Aquesta Edith Coll de Cisne és una de les seves dones. A més, Harold tenia moltes virtuts, entre elles ser polit. Pues bueno, mira, ja...
una relació oberta, diguéssim.
Sí, una relació oberta. Llavors, aquesta Edith recorre de nit, ens explica el poema, recorre de nit el camp de batalla de Hastings buscant un a un entre els cadàvers anglosaxons fins a reconèixer, trobar, no?, a través de les marques del cos, a través del reconeixement palpant el cos del seu estimat, el cadàver de Harold, no? I crec que no hi havia millor manera d'acabar aquest programa sobre les dissorts d'aquest efímer rei Harold II d'Anglaterra que acabar amb aquest magnífic poema recitat en la seva llengua original, que ens explica, no?, potser la part més íntima i més tràgica del desastre per al món anglosaxó que va suposar la batalla de Hastings.
Doncs tu ho has dit, acabem aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Fins la propera. El Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez. I nosaltres, com sempre, us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.